Hola, benvinguts al programa Món Cultural, l'edició número 9 d'aquest cap de setmana del 24 al 26 de gener. Ja sabeu, és un viatge que fem per diferents temes culturals, sigui teatre, literatura, música, animals, domèstics, els hobbies, col·leccionisme. I part d'aquest viatge el fem, com sempre, la Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I al Joan Ribas. I avui al sumari d'aquest programa cultural parlarem d'una exposició fotogràfica, parlarem també de teatre, parlarem de festivals de música de top tipus i serà doncs, aquests 55 minuts més o menys habituals d'aquest repàs al món de la cultura. I comencem en aquest cas per una exposició fotogràfica que es va inaugurar el passat divendres, dia 17 de gener, i que durarà fins al 20 de març a la galeria Foto Nostrum, la Casa Mediterrània de la Fotografia, que està al carrer Diputació 48, a prop del carrer Rocafort, i que aquesta exposició de la qual parlarem ara està oberta de dimecres a diumenge amb un cost de l'entrada de 8,50 €. També durant la roda de premsa el seu propietari, el que dirigeix aquesta galeria fotogràfica, ens va comentar de que dins de poc canviaria el local d'ubicació i seria més a prop del Museu Picasso, on Foto Nostrum seria reconvertida en una fundació. Però d'això ja parlarem quan passi aquest fet. I de quina exposició parlem? Pues una exposició dedicada a Lee Miller, que molts em direu que no la coneixeu. L'exposició, el títol es titula Lee Miller, Cròniques de Guerra. Jo tampoc reconec que en aquell moment no em sonava. Després llegint coses per internet sí que em vaig enterar bastant. Lee Miller va néixer a Nova York el 1907, va començar la seva carrera com model als Estats Units, però li agradava molt la fotografia, se va traslladar a París el 1929, va treballar amb el surrealista Man Ray i va establir el seu propi estil, redescobrint noves tècniques fotogràfiques. Després de París va canviar de continent i també de país i se'n va anar a Egipte.
Bueno, perquè es va casar amb un egipci.
Exactament, i allà la fotografia va canviar també a paisatges desèrtics i llocs més o menys propers a Egipte, no? El 1939 va canviar una altra vegada i
sí,
va...
perquè es veu que es va divorciar de l'egipci.
I se'n va anar a Londres, just abans de l'inici de la Segona Guerra Mundial, va començar a treballar en la revista Vogue, que encara continua, i com retratant doncs, models i vestuari.
Sí,
és
una
no?
revista de moda,
revista
encara,
de moda.
Encara existeix. Sí.
Però va aconseguir que la revista Vogue l'acreditessi com corresponsal de guerra de fotografia a la Segona Guerra Mundial i el 1944 es va traslladar a Europa, a França, i bueno, va retratar amb la seva càmera diversos jocs de Normandia, la liberació de París, fins a arribar al final de la guerra on va entrar en un bon terrorífic que eren els camps de concentració i extermini, no?
Va entrar a Dachau.
Dachau i Buchenwald.
I allà
va ser, no? I va ser una fotògrafa que va fotografiar tot el que va trobar en aquell moment, no? Tras la guerra va continuar treballant en Vogue i també va fer amistat amb Pablo Picasso i Joan Miró, però amb el temps va deixar la fotografia professional perquè es veu que després dels horrors que va veure i conèixer a la Segona Guerra Mundial, pues, no volia continuar amb la seva carrera,
bueno,
i va canviar.
Es veu que no volia parlar d'això.
No.
No volia parlar amb la família, no volia parlar amb ningú, perquè suposo que volia oblidar el que havia vist. Inclús les fotos, els negatius, els tenia amagats. I
negatius
la seva...
i fotos impreses.
Sí, ho tenia amagat i la seva família no sabia on estava.
Uh-huh.
Ho va trobar la seva jove...
Quan va morir el 1977.
Quan ella ja havia mort, la seva jove, un dia buscant coses al desvan o a les golfes, on sigui, va trobar 6.000 negatius.
No, 60.000 negatius
60.000.
i 20.000 fotografies impreses.
I la família no les havia vist mai, perquè ella no volia, no, suposo que volia oblidar-se d'allò.
Aquesta exposició a la Galeria Fotonostrum del carrer Diputació 48 recolleix 124 fotografies amb l'exposició...
No estan les 60.000, no?
No. Bueno, perquè són negatius, bàsicament. Han fet un recull, no? I sobretot, aunque es veuen fotografies de moda, sobretot és bastant curiós que ella va retratar a les dones que treballaven en fàbriques de guerra produint...
Sí, també, clar, perquè la moda la moda que es va establir
per les dones que treballaven en aquestes fàbriques.
Sí, cosa una mica, sí.
Però sobretot és el seu treball fotoperiodístic durant la Segona Guerra Mundial, no? I també és curiós perquè el 7 de març s'estrena una pel·lícula que protagonitza Kate Winslet,
que diu que no... que no tenien ells coneixement de la pel·lícula quan van muntar l'exposició, i que ha sigut paral·lel, que no ho sabien, diu, no ho sé.
Jo crec que sí, que en un moment donat diuen que Kate Winslet es va interessar per aquesta fotògrafa i va estar com 9 anys visitant la casa on estaven tenien aquest arxiu.
Ja, però...
De tant en tant anava.
En el moment que es posa en marxa l'exposició...
Sí, perquè aquesta exposició ja fa temps que està circulant.
Es posa en marxa la pel·lícula.
Exactament. Pues aquesta pel·lícula dedicada a Lee Miller arribarà a les sales d'Espanya el 7 de març i la protagonista i productora és la mateixa Kate Winslet, que, bueno, després de descobrir tot aquell gran material durant anys a la casa, pues va decidir tirar endavant el projecte d'aquesta pel·lícula per que la gent conegui tota aquesta feinada que va fer aquesta fotògrafa.
Imagina't, per fer 60.000 fotos, i després no volia... Bueno, es veu que la família ni ho sabien, però no les havien vist, les fotos.
No, perquè ella, quan va tornar de la Segona Guerra Mundial i després de veure els camps d'extermini i concentració, va tornar molt trastocada, en estrès, veu que també es va alcoholitzar i va fer un canvi en els darrers 20 anys de la seva vida, deixant de costat tot el tema fotogràfic per dedicar-se a cuina.
Sí, llavors diu que feia fotos de cuina.
De cuina, exactament, i plats que preparava ella.
Una cosa totalment diferent de lo que havia fet. Ella cuinava i llavors feia fotos de plats. Bueno, de plats de cuina.
Bueno, pues el seu fill, Anthony Penrose, i la seva neta han estat a Barcelona, que són els que han muntat aquesta exposició portant aquestes fotografies a aquesta sala de Fotonostrum. I és un home que, esclar, es va enterar de tot aquest tema, es veu que, com ha dit abans la Conxita, no es parlava a la família de la seva feina, quan van descobrir pues, aquesta quantitat ingent de negatius i de fotografies impreses, no? I va decidir fer un recull de lo millor, no?
Les haurien revelar i van veure el que van veure, no?
Ell també s'ha dedicat a la fotografia, va fotografiar també a Pablo Picasso quan era molt petit i també pues, és un autor i ha intentat portar a la memòria de la gent el que va suposar la seva mare a nivell fotogràfic. Ara escoltarem un tall de veu d'unes paraules que va dir Anthony Penrose durant la presentació a la Galeria Fotonostrum i també sentireu la veu de la traductora i també de la neta, que també comenta alguna cosa.
Después de que Lee falleciera, las vamos a encontrar en 1977.
And we created what has become now the Lee Miller Archives, and there were 60,000 negatives, something like 20,000 prints, and it took us about 10 years to catalog them.
Se han encontrado miles de negativos, más de 20.000 fotografías, y han tardado más de 20 años en catalogarlo para hacer lo que son los archivos Lee Miller.
And this is the basis of the material with which Leonor makes these fantastic exhibitions like here today.
Y esta es la base con lo que hacemos esta exposición aquí
hoy. It's also the basis of the biography I wrote called The Lives of Leonor.
Es también la base de la biografía que escribió la vida de las vidas de Leonor, Rodal.
And you see many of these pictures. If you know this exhibition, when you see the Leonor movie, mm-hmm.
yeah.
there in the background, there's little details that yes. are from these photographs.
Because Kate Winslet is a big fan.
Yes, indeed. And Kate Winslet came to the archive for weeks. And just
for 9 years.
Yeah, for 9 years.
Yeah.
Exactly. Whenever she had time and she was in England, she would come to the archive and she would just look at stuff. She'd sit and look. Ask questions and look at some more things. And that's why she has such an accurate picture of Lee. I'm sorry, that's
not too much to translate.
Yeah. And the movie is based on my book, The Lives of Lee. Yeah. So yeah, we have the movie is a direct connection to this exhibition. Because the thing you said, many of the shots here are what inspired the art directors in the movie.
I told him before to pay attention for the kids in the car.
Yeah, exactly.
So, because it's such a background scene that's going on. La escena que os decía de los niños en el coche es algo que pasa muy al fondo de la escena principal, pero siempre está algo que es relacionado con estas fotografías y es muy interesante. Es el legado de 9 años, 9 years. De trabajo de Kate Winslet y los archivos, porque sin uno y sin el otro no habría película.
I a la pel·lícula protagonitzada i produïda per Kate Winslet es recreen algunes escenes fotografiades per Lee Miller durant la Segona Guerra Mundial i una molt famosa que es va fer i que es pot veure en aquesta exposició va ser quan la fotògrafa Lee Miller, acompanyada d'un fotògraf també de guerra, corresponsal de guerra a Múnich, van entrar a la casa que era d'Adolf Hitler i Eva Braun i que es comportaven ja setmanes sense poder banyar-se, dutxar-se, i en la mateixa roba van veure ja al quarto de bany una banyera d'aquestes antigues i tal, i ella va decidir banyar-se dins d'aquesta banyera, la banyera que havia sigut d'Adolf Hitler i Eva Braun.
Quina por, jo allò em banyo ja.
I va posar les botes totes amb fang, les va passar per la catifa que hi havia de color blanc a l'entrada del quarto de bany, va posar un retrat d'Adolf Hitler allà al costat de la banyera i es va fer la foto, que la va fer el company, no? I és una foto que es pot veure en aquesta exposició i que també la Kate Winslet ha recreat a la pel·lícula. Lo curiós de tot és que aquesta fotografia a la banyera de Hitler i Eva Braun va ser presa el mateix dia que Hitler se suïcidava a Berlín al búnquer. No?
Però diu que ells encara no ho sabien.
Però és aquesta dada històrica. Anthony Penrose, el seu fill, pues, ha publicat un llibre que podeu trobar a la galeria si voleu comprar-lo, que és Les vides de Lee Miller.
40 euros.
Sí, 40 euros de... i que té pues, unes grans fotografies de totes les seves èpoques, de les seves vides, perquè realment la seva mare pues, va viure diferents vides, diferents etapes, i que val la pena conèixer. I ara esperem que d'aquí pues, una mica més d'un mes arribi aquesta pel·lícula en Kate Winslet, que ja de per si és una actriu que a nosaltres ens agrada molt i que bueno, ha estat aquests 9 anys investigant sobre la vida d'ella i tirar endavant aquesta pel·lícula interessant, no?, per conèixer un personatge important del segle XX dins de la fotografia, Lee Miller. La podeu veure a la galeria Cròniques de Guerra, fotografies 124, galeria Fotonostrum, carrer Diputació 48, de dimecres a diumenge. I nosaltres fem una petita pausa musical ara, escoltem a una cantant que tindrem dins de la setmana que ve, la tenim a Barcelona, una cantant dels Estats Units que es diu Madeleine Peyrou, que bueno, és una cantant que canta jazz, blues, country, una mica de tot, i ara escoltarem un tema que es titula Careless Love.
Thank you. T'ho vaig dir o no? Et vaig dir, agafa el forro polar, que allà dalt fa molt de fred.
No m'agraden els forros polars. Són horribles.
Pot ser que hagis vist una llum aquí fora?
Què és això?
La campana amb la que el papa ens cridava.
Qui l'ha fet sonar?
Ara m'he cagat,
A més, quin susto.
Què passa?
Res, res, m'ha donat la mà.
Jo no t'he donat la mà.
Seguim aquí a Món Cultural, a Eixample Barcelona Ràdio. Ara parlem de teatre i parlem d'una obra que s'està representant a la Villarroel, que es diu La presència, i acabem d'escoltar un petit tràiler de lo que és alguns moments d'aquesta obra que protagonitzen Pau Roca, Marc Rodríguez, Nausica Bonin i Anna Saún, que són els quatre protagonistes que veureu en aquesta La Villarroel, i que es dura fins al proper dia 9 de febrer, o sigui, encara teniu dies per anar a gaudir d'aquesta obra, hora i mitja, i que l'autoria és de Carme Marfà i Iago Alonso, i és una bona estona de teatre distès, efectiu i emotiu en algun que altre moment, no? La història ens parla de... està ambientada en un ambient rural, en una casa, una nit de tormenta, està nevant moltíssim, fa molt fred, i dos germans i la parella de la germana estan en aquesta casa perquè el pare dels dos germans està moribund, està ja als seus darrers moments i estan esperant que arribi el metge o metgessa del cap proper per intentar, pues, això, aliviar-li els darrers moments de dolor. I és això, aquesta història on es parla, pues, de família, perquè la mare d'aquests dos germans els va abandonar, el pare sempre els ha portat endavant d'una forma bastant distant perquè era el propietari d'un restaurant. Ens parla de la família, ens parla del matrimoni dels dos joves, de la maternitat també, de l'amor, lògicament, el rerefons, i tot això amb tocs de comèdia, d'efectes especials, d'una mica de por en algun susto en algun moment donat. Bueno, és una obra distesa en un rerefons molt profund i en un final bastant emotiu, no? És una obra que es deixa veure molt bé, que teniu fins al dia 9 de febrer a la sala Villarroel, en aquests actors, no? La Pau Roca, hem vist, ara se dedica molt al teatre, ja no el veiem tant en televisió, sí, ni en cinema. Marc Rodríguez, Nausica Bonin i Anna Saún són aquests quatre protagonistes d'aquesta obra de teatre. I ara passem a una altra sala que des del mes d'octubre de l'any passat ha tornat a reobrir, va estar tancada durant algun temps. Parlem del Teatre Muntaner i fem una mica d'història d'aquesta sala, si et sembla, Conxita i Agustí. Fem una mica d'història. Aquesta sala, Teatre Muntaner, va néixer el 1927. Es deia Sala Empòrium.
Sí, allà treballava el meu tiet, a l'Empòrium. Va treballar molts anys. Sí,
Deus,
senyor.
Músic.
Sí, senyor, músic.
Fent de músic, no?
Sí, senyor.
Era una sala de ball que va obrir l'octubre de 1927, el número 4 del carrer Muntaner.
Sí,
va ser un local de balls moderns que es presentava al públic com un lloc d'ensenyament pràctic amb senyoretes. No sé què vol dir això, si és que havia alguna cosa més que...
No, quan estava ell em sembla que això ja no existia, eh? Això no. Hauria de ser el principi.
Bueno, pues veu que hi havia senyoretes que tu podies ballar en elles. Ja.
Bueno, això s'ha vist en algunes pel·lícules.
Sí.
Sí, això. No solament aquí, també... Ah, fora, sí, s'ha vist.
A la dècada dels anys 50 va conèixer l'etapa de màxim esplendor, van actuar artistes com Josephine Baker, per exemple,
sí,
que va arribar també Charles Aznavour,
sí,
va estar per allà,
sí, que
va oferir set recitals.
Sí, i tant, jo recordo, recordo que ho explicaven, jo no ho havia vist.
Tete Montoliu també va actuar a la sala Empòrium.
Bueno, aquest sí que era amic del meu tiet.
I a més vivia molt a prop, amb la qual cosa no tenia cap problema. No?
Era amic, aquest sí que era amic d'ell.
I després ja als anys 70 arribaria Pedro Ruiz, aquest showman monologuista, no? Amb les seves paròdies, també presentant diverses obres, no? L'Empòrium va desaparèixer quan els germans Riba van adquirir el local després de l'incendi de l'Escala a Barcelona.
Sí, l'Escala,
que era el local que tenia aquesta família al passeig de Sant Joan.
Sí.
I la sala va passar a ser Muntaner 4. Muntaner 4, no?
Sí.
Després va passar a ser Shadows, on també hi havia actuacions tot musicals.
Això, tot això sí que ja no ho conec.
I finalment va arribar a ser la Sala Muntaner, que va estar bastants anys, no? Va tancar el 2018 la Sala Muntaner tras 24 anys d'activitat i després ha arribat a l'octubre de l'any passat, després de diversos anys tancada, la reoberta com Teatre Muntaner, i és un teatre on bàsicament són petites companyies, molt petites, de dues persones, d'una persona, monologuistes, dedicades sobretot al món de la comèdia, no?
Ho sé.
Sí, és el que jo et dic. I ara per ara, la companyia que està actuant durant diversos dies, concretament la podeu trobar al Teatre Muntaner el proper dia 31 de gener, el 14 de febrer i el 5 i 21 de març, és la companyia Nothing, amb Z, l'obra es diu Nothing, la companyia es diu Uala, i que ja va obrir, va ser la que va reinaugurar el Teatre Muntaner, i ara tornen una altra vegada amb el seu espectacle Nothing, que són dos persones, Alba Rubió i Modesto Lai, que es transporten al singular univers carregat de música, humor, poesia, en aquest nou muntatge. La música la fan ells amb diferents instruments de tot tipus, no? I ara una mica l'Alba Rubio ens explicarà què és aquest espectacle i què el fa diferent a altres propostes teatrals que podeu trobar a la ciutat de Barcelona.
El que té d'especial Nothing és que és un espectacle de table music. I us preguntareu, però què és la table music? Doncs la table music és el nom que nosaltres, els Wala, li hem posat al gènere musical que fem, que precisament és fer música amb una taula. Estem nosaltres dos a sobre de l'escenari, amb la nostra taula de color blanc, i també a vegades amb l'ajuda d'algun altre objecte, com per exemple un pinta, un raspall elèctric o fins i tot una poma, fem un repertori d'11 cançons que formen aquest espectacle que tracten temàtiques molt diferents. Nothing també és una reivindicació del no-res. És una manera de dir que des del no-res podem crear mons infinits. Nothing, a més, és un espectacle també molt poètic. Entre cançó i cançó veureu un llenguatge propi que s'apropa al teatre gestual o d'objecte i que ens serveix per unir una cançó amb una altra. I això és gràcies a la direcció de Puigcha de la companyia Zero en Conducta. Nothing és un espectacle molt especial i també molt carregat d'humor, amb el que us ho passareu superbé.
L'Alba Rubio ens ha explicat una mica de què va aquest espectacle. Aquesta companyia Wala va començar a fer les seves primeres passes l'any 2011, actuant a bars i locals de Barcelona. Després han fet diverses representacions en diferents obres per Catalunya i també a l'estat espanyol, i per exemple a la Mercè, a Barcelona Districte Cultural o altres festivals són els que han arribat amb diversos espectacles. Ara mateix amb aquest de Nothing, al Teatre Muntaner. I també una mica el Modesto Lai, que és el company que fa aquesta obra, també ens explica ara breument quina és la sensació del públic quan finalitza aquesta obra.
La gent, quan acaba de veure Nothing, es queda normalment amb una sensació de molta sorpresa. Surten del teatre amb una energia molt alta i sovint el comentari que escoltem és que no s'imaginaven que amb tan poca cosa a l'escenari passessin tantes coses. Perquè veuen allà una taula blanca amb un fons blanc i res més, i al final de l'espectacle han viscut un munt de sensacions, un munt de músiques, i habitualment s'ho han passat superbé.
Teatre Muntaner, que van intercalant diverses actuacions, no, cada dia no sempre és la mateixa companyia o el mateix monologuista, sempre dedicat al món de la comèdia o d'actuacions especials com aquesta de la companyia Wala. I recordem, 31 de gener teniu la propera actuació, també el 14 de febrer, el dia dels enamorats, i el 5 i 21 de març podreu veure Nothing de la companyia Wala. I ara fem un altre petit parèntesis musical amb una altra cançó de la Madeleine Peyrou, que d'aquí una estona parlarem d'ella i comentarem el que és el festival Guitar BCN. Del teatre, a la música, i en aquest cas, bueno, comentar, ja ha sortit pels mitjans, de que aquest concert que es fa aquest proper dissabte, dia 25 de gener, al Palau de la Música, on hi ha un concert titulat Dream Requiem, del cantautor i compositor i cantant nord-americà Rufus Wainwright. Finalment, Sharon Stone, que tenia que ser la narradora d'aquest concert, pues ha cancel·lat la seva presència degut als incendis de la ciutat de Los Angeles. No sé si ella ha resultat directament afectada a la seva casa, com altres famosos ha pogut veure. El concert es farà igualment a la sala del Palau de la Música a les 20 hores i serà Rufus Wainwright, el compositor d'aquest concert, el narrador, que finalment apareixerà a l'escenari, no? I ja entrem a un festival que es fa de música a la ciutat de Barcelona amb la seva edició número 35, ja porten 35 anys portant endavant aquest festival, i és un festival bastant diferent a nivell de que no dura una setmana o dos, com molts festivals, sinó que dura mesos. Comença ara el mes de gener i acabarà el mes de setembre, no? En diferents concerts. i tampoc té un lloc concret de on poder veure els concerts, no?
És una mica caòtic, ara no sé quan, no sé què.
Home, tu tens que mirar la programació del festival i pot ser el Palau de la Música, la Sala Apolo, el Palau Sant Jordi, el Luz de Gas, a la Paloma, a diferents llocs. I en principi estan confirmats molta gent, però clar, quasi ben bé cada setmana hi ha concerts. Tenim Carlos Santana, aquest famós guitarrista dels anys 70 i que ara torna. És una llegenda viva del rock latí, una gran guitarra, i que farà el seu concert al Palau Sant Jordi el proper 26 de juliol, coincidint amb el 25 aniversari de la seva famosíssima gira que es va anomenar Supernatural. A part de Carlos Santana, doncs tindrem gent com Jorge Drexler, Amaral, el 13 de juny.
Aquests són amics, eh?
Amaral, la parella, no? Estan
sí,
bé.
Bueno, passa, aquests, sí, 13... aquests els tens que entrevistar, eh?
El 13 de juny, Sant Jordi Club, sí.
Són amics.
A Rosario també la tindrem, Anna Belén i molta més gent. I que hi ha alguns concerts que ja estan totalment esgotades a les localitats.
Què dius?
Curiosament, els Stay Homes, que van sorgir aquest grup de joves durant la pandèmia que tocaven un terrat i mira
ah,
per
sí,
on
sí.
S'han convertit en...
Sí, em sembla que ho deixen, eh? Que després d'aquests concerts ho deixen.
Pues deuen ser el concert de comiat, no? Els Amics de les Arts, per exemple, tampoc hi ha localitats ja. I bueno, pues, és un festival amb un ADN molt concret, molt eclèctic. Ja veieu que hi ha tot tipus de músics en aquesta programació. I el proper dijous, dia 30 de gener, a la sala Paral·lel 62, que crec que havia sigut el Teatre Martínez Soria, aquell... No?
Després, va ser, era...
després va ser l'Estudio 54.
No era el Martínez Soria. El Martínez Soria el van tirar a terra.
Va ser l'Estudio 54.
Això era, 50... era una discoteca que encara
existeix.
Que encara existeix.
Quan existeix existia, al Paral·lel?
No. Bueno, el que passa que ara és el teatre on fan el Petit Príncep de tant en tant i...
Era el Teatre Barcelona. No, el Teatre Barcelona era un teatre. Teatre Espanyol.
Ah, pot ser.
Era el Teatre Espanyol.
Bueno, al Paral·lel 62, aquesta sala on
Espanyol.
Es pot veure la concert Espanyol. I actuarà Madeleine Peyrou, que és una cantant estadounidense de 50 anys, que va néixer a Geòrgia i que, bueno, tothom diu i es pot notar amb les dues cançons que hem escoltat que la seva veu recorda grans cantants de clàssiques del jazz com Billie Holiday o Bessie Smith. També té influències de Patsy Cline i d'altres i és una cantautora que no ha composat masses temes. Sí, el darrer LP és totalment composat per ella, però anteriorment ha fet versions d'Edith Piaf, Leonard Cohen, Johnny Mercer, Serge Gainsbourg, també de Chaplin i de Bob Dylan, no? És una cantant, bueno, una veu molt particular i que té 10 àlbums des del 1996 que va editar el seu primer. Va ser bastant curiós perquè després d'editar el primer àlbum va tindre un parón durant 7 o 8 anys. No se sap molt bé què va fer aquesta dona, que es veu que és una mica hippie i una mica especial. També diuen que havia perdut la veu, havia tingut una malaltia i que del 96 fins al 2004 se li va perdre la pista. A partir del 2004 va tornar i bueno, pues ha gravat aquests 9 àlbums posteriors. Tota una oportunitat. Ja ha estat diverses vegades a Barcelona actuant.
Sí, em sona. Sí.
Sempre li agrada petits locals. Ella no és de Palau Sant Jordi ni de Nou Camp, sinó sempre ha actuat al Palau de la Música o llocs així més petits, no? Com aquest Paral·lel 62. Recordeu, Madeleine Peyrou, una gran cantant que tenia que veure, proper dijous 30 de gener a la sala Paral·lel 62 dins d'aquest festival Guitar BCN, entreu a la web i podeu veure les actuacions diverses que portarà endavant aquest festival. I ara una altra cançó de Madeleine Peyrou que es titula Blue Alert.
Perfume burning in the air, bits of beauty everywhere. Shrapnel flying, soldier hit the dirt. She comes so close you feel again. She tells you no and no again. Your lip is cut on the edge of a pleated skirt.
Madeleine Peyrou i la seva increïble veu, recorda molt Billie Holiday, indiscutiblement. I bueno, ara parlaven a micro tancat el Carlos Santana, que a l'Agustí va tindre la sort de veure aquest concert durant la gira Supernatural fa 25 anys, no?
Sí, al Palau Sant Jordi, i ben apropet que estàvem d'ell. Fantàstic, genial.
Sí, sempre ha sigut un home espectacular.
I tot el grup que portava, els invitats que van vindre, està molt bé aquest concert. Bueno, em vaig comprar, a aquella època, el caset del disco que havia les principals cançons del concert.
Supernatural. Pues té 77 anys ja. És un dels grans mítics guitarristes de rock i de música llatina, sorgits dels anys 60, d'aquells grans grups que encara continuen endavant, doncs jo que sé, Rolling Stones, per exemple, Paul McCartney, que també va fent les seves gires de tant en tant, no? I bueno, gent que en un moment donat van canviar la música en rock, no? Del rock and roll es va passar al rock, al blues, al jazz, a tot tipus d'estils. I pues res, intentarem anar a veure el Carlos Santana el 26 de juliol al Sant Jordi, i a veure si
I la Madeleine, molt bona, eh? La noia aquesta que
sí.
Tu el 30 de gener m'ha agradat molt. No la tenia jo coneguda.
Això sí,
però sona anys. Molt bé aquesta noia.
Sí, sí, el que passa és que diuen que és molt especial de caràcter, això de que no li agraden els grans escenaris,
bueno, millor,
desapareix, és una mica hippie.
És que no ompliria.
Bueno, no sé, home, un Palau de la Música l'ha omplert, eh? Un Palau de la Música.
Palau de la Música, sí.
Home, el que no omplirà està clar el Palau Sant Jordi, això no. Això està ja per altres, no?
No, és que tampoc l'omple tothom el Palau Sant Jordi.
I ara, continuant amb música, ja per tancar el nostre programa d'avui, parlem d'un bateria, de jazz, que també torna a la seva ciutat a Barcelona i que el Jamboree, a la plaça Reial, actuarà el divendres 31 de gener en dues sessions, el 19 i el 20-30, en un concert de jazz amb trio, acompanyat de, parlem de Carles Pereira, i el bateria, Iñaki Ramos al baix i Marc Capardón al teclat, no? Carles Pereira és un jove músic de jazz, va néixer a Vilanova i la Geltrú, compositor bateria, i que ha fet una bastant llarga carrera dins de la seva joventut als Estats Units, on ha actuat en diferents jocs, no? I ha gravat diversos àlbums, no? El seu àlbum de debut va ser It's About Time i bueno, pues, és un estil de jazz eclèctic i amb influències de tot tipus, no? Degut a que el seu pare pues, tenia treballs en diversos països, va deixar Barcelona només 2 anys i ha viscut als Estats Units, a Xina, a Suïssa, a Singapur, i finalment als 18 va marxar als Estats Units becat per una universitat, la Universitat de Berkeley, i allà pues, va començar a aprendre a tocar diversos instruments, i el que més li ha agradat i el que ha continuat a nivell professional ha sigut el de la bateria, no? Han calgut ben bé 25 anys perquè torni a Barcelona i farà aquest concert al Jamboree el divendres 31 de gener a les 7 i a les 20:30 amb aquest trio de baix, teclat i bateria, Carles Pereira. I ara ja per tancar avui el nostre programa, que hem parlat doncs, d'aquesta exposició fotogràfica a la sala Fotonostrum al carrer Diputació de les vides de Lee Miller, en aquest cas de la seva etapa com fotògrafa de guerra. També hem parlat de la presència a la sala Villarroel de l'obra Nothing, de la companyia Wala al Teatre Muntaner, del Festival Guitarro Barcelona i de Carles Pereira, amb el que tanquem avui el nostre programa. Carles Pereira, en aquest cas acompanyat d'Ernesto Núñez i Farhan Sarasin, tocant un tema titulat Kurumim. Nosaltres tornem d'aquí 2 setmanes, no? 15 dies? Us sembla bé?
Perfecte. Sí, molt bé.
Pues vinga,
molt bé. Aquí
que vagi
estarem.
Bé.